A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Després de més d'un any de l'inici de la segona fase del Pacte per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears, dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, consideren imprescindible que el govern balear es comprometi de forma immediata a prendre mesures que es dirigeixin a pal·liar urgentment els principals problemes i preocupacions de la gent treballadora de la nosaltra comunitat autònoma. Tenim amb nosaltres a dos representants d'aquests sindicats, els sindicats majoritaris d'UGT. Tenim en Pedro Oma, secretari general. Molt bon dia, senyor Oma.
Què tal? Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. I també per part de Comissions Obreres, a la secretària de la formació, na Maria Àngels Aguiló. Benvinguda, senyora Aguiló.
Bon dia.
I gràcies també per atendre'ns. A veure, quins serien, al seu entendre, aquests problemes principals que pateixen els treballadors, treballadores de les Illes Balears? Si vol començar vostè mateix des d'UGT.
Sí, bueno, basta que els diaris i va estar sortint al carrer i va estar sortint a prendre un cafè, yeah, per veure que el problema principal de Balears és el problema de l'habitatge, que ve molt relacionat també amb la massificació turística i amb la mobilitat. El principal, de tota manera, és l'habitatge. Hem construït un sistema que expulsa els ciutadans, que impedeix emancipar-se en els nostres fills i que fa que el lloc i la compra sigui inaccessible per la butxaca mitjana, pressionada sobretot per aquesta mobilitat europea que tenim de ciutadans europeus que adquireixen finques senceres en els seus mercats i que estan ocupant territori i encarint tant el lloguer com l'habitatge. Per no xerrar del lloguer turístic vacacional, especialment il·legal, que també campa a sus anxes.
Clar, ara vostè apuntava això, les famílies de Formentera, d'Eivissa, de Mallorca, de Menorca, doncs ara mateix es troben competint amb els seus suets amb el mercat turístic internacional, pràcticament, doncs a la recerca d'un habitatge on viure, no?
Així és. I encareixen el preu, encareixen el preu, consumeixen territori, consumeixen opcions que farien que el mercat fos més accessible per a les butxaques mitjanes de ciutadans mallorquins, que a més són treballadors per a aquesta pròpia indústria. La pròpia indústria turística expulsa els treballadors.
Clar. Senyora Aguiló, no sé si vol afegir algun comentari a aquesta primera intervenció des d'UGT, no? Assenyalant doncs, el problema d'accés a l'habitatge com el gran repte de la nostra societat.
Sí, efectivament. El problema que tenim les persones treballadores d'aquestes illes és que, tot i que tenim feina, això no mos basta per poder viure d'una forma digna. L'accés a l'habitatge és la causa principal d'aquesta insuficiència de recursos que tenim, però també el preu creixent dels productes alimentaris i de tots els productes de primera necessitat, sense xerrar de tot el que serien els serveis de primera necessitat, com pot ser la sanitat, l'educació, que per la manca d'oferta pública moltes vegades han d'anar a l'oferta privada i això encara fa que haguem de destinar més recursos en aquestes qüestions.
Bé, primera anàlisi, no?, amb aquest problema d'accés a l'habitatge. Segona pregunta, si vol començar vostè mateixa des de Comissions Obreres, com podem abordar aquest assumpte en el marc de la mesa de diàleg social?
Nosaltres el que demanem és que, primer de tot, s'estableixi un marc de definició de les qüestions que s'han d'abordar. Entre elles és l'habitatge, la primera, la massificació turística i els problemes de mobilitat que tenim les persones treballadores. En el tema de l'habitatge, el que és principal és primer començar a destinar recursos i a prioritzar tant la construcció com la rehabilitació d'un parc d'habitatge públic i destinat a la classe treballadora per damunt de la construcció d'oferta privada que desgraciadament les persones treballadores no podem abordar.
Bé, habitatge públic seria un dels pilars per intentar doncs, anar posant... Entenem que aquest problema d'accés a l'habitatge doncs, té solucions multifactorials. Una d'elles, citaven des de Comissions Obreres, és el tema d'impulsar doncs, promocions d'habitatge públic. Des de UGT, senyor Home, no sé si es queda amb aquesta, vol afegir-ne alguna altra?
Afegiria també la rehabilitació i posada en el mercat de tant d'habitatges buits que estan precisament tancats per... No se sap quin motiu. Un podria pensar que és que per motiu especulatiu, també podria pensar que potser els propietaris no estan conformes o no estan segurs en el mercat del lloguer. Hi ha molts de factors. El que sí que des de, amb un impost com l'impost de turisme sostenible podria servir precisament per arribar a acords amb aquests propietaris, començant per els grans tenedors i per fons voltors, per treure el mercat en rehabilitar, reacondicionar i treure a preus protegits un lloguer per descomprimir aquesta situació que estem vivint ara.
O sigui, aprofitar els fons de l'ITS, diguem-ne, per poder doncs, això recuperar habitatges i traslladar-los al mercat residencial de tot l'any. És això, senyor Home?
Efectivament.
Molt bé.
Efectivament.
Tenim entès, a més, que tant des de UGT com de Comissions Obreres heu acordat una bateria de propostes, no? Una d'elles és aquesta que ara aportava el senyor Home respecte de destinar fons de l'ITS, de l'impost de turisme sostenible, allò que abans dèiem, mal dèiem, ecotaxa, que no és ni taxa ni és eco, però bé, és un impost, en aquest assumpte. D'altra banda, també tenim entès, i ara li demano que participi des de Comissions Obreres la senyora Aguiló, que aposteu per un augment d'aquest ITS, especialment durant els mesos de temporada alta altíssima, o sigui, juliol i agost.
Sí, home, pensant que aquesta pujada als mesos d'estiu doncs pot tenir un doble benefici. Primer, evitar aquesta saturació que patim als mesos d'estiu en les nostres illes, i segon, doncs, que tot aquests fons que se poguessin recaptar doncs, podrien anar dirigits precisament a totes aquestes polítiques públiques d'habitatge, entre d'altres tres temes, però nosaltres prioritzem el tema de l'habitatge, que és el principal problema, com ja han dit anteriorment, i doncs perquè reverteixi realment en la societat de les illes, en la societat de les Illes Balears, que aquesta indústria turística realment enriqueixi totes les persones que vivim a les nostres illes i no només a una part d'elles.
D'altra banda, també proposau que quan es reclassifiquin terrenys cap a terrenys urbanitzables, es tingui en compte el tema de que serveixin per construir-hi habitatge públic, no?
Correcte. Sí, en realitat, el que s'ha de fer és un pla integral, aquí on hi hagi múltiples accions que vagin en la direcció doncs, de tenir més habitatge disponible i uns preus realment assequibles per a les persones que feien feina a les Illes Balears i que aquest conjunt d'accions ho facin possible, perquè sabem que el problema que tenim actualment és tan greu i està tan... està tan agreujat que amb una única acció no és suficient. Se n'han de prendre moltes de forma urgent i en el mateix temps.
Bé, senyor Home, des de UGT no sé si vol afegir alguna cosa o concretar una miqueta més aquesta mesura per reclassificar en urbanitzables terrenys que passin a, no sé com dir-ho, no sé si titularitat 100% pública o com ho volen manejar això.
Sí, que les institucions, ajuntaments, comprin terreny o posin en el mercat terreny garantint que un percentatge important serà destinat a VPO, vivendes de protecció oficial, i no de preu limitat, com se diu ara. Per altra banda, volia fer una reflexió respecte a pujar a CTS.
Som-hi.
Pujar a CTS, la primera vegada que ho vaig sentir dir va ser en el govern balear a la anterior reunió de la mesa del diàleg social. Varen oferir pujar a CTS, adequar-lo en els estàndards europeus, en el nostre entorn competitiu, pujant-ho en funció de les estrelles dels hotels, pujant-ho en funció de la temporada, i nosaltres estàvem a favor. Qui se va posar en contra, en solitari, va ser Vox. I per mort de Vox no tenim aquest increment. I faig una reflexió també que és molt que qualsevol la pot entendre. De 9 milions de turistes de 9 milions de turistes, si posaran un euro cada turista, serien de 9 milions d'euros que revertirien directament, com ha dit la companya Maria Àngels, directament en el benestar i a la dotació d'infraestructures i de benestar a la ciutadania. Això és un argument molt simple, molt, molt d'andar per casa, perquè qualsevol l'entén. I, a més, no mos restaria competitivitat a nivell europeu, perquè basta veure el que se cobra a Barcelona, a les grans capitals mediterrànies, a Milà, per veure que l'impost de turisme sostenible està completament desfasat del seu entorn. I això també té que veure amb unes declaracions que han fet avui la patronal. La patronal està completament en contra perquè tot el que signifiqui de treure de la cadena de valor, del que ells consideren cadena de valor i que, no, i que passi directament a la ciutadania, no ho veuen amb bons ulls. Nosaltres, en aquest sentit, tant Comissions com UGT, som beligerants a la mesa del diàleg social, que se reuneix el dia 22 i veiem quines conclusions trauran.
Bé, clar, en aquest sentit vostè el que apunta, senyor Home, és que clar, els hotelers veuen que un increment de l'ITS significarà també un increment de les seves tarifes i, per tant, més dificultats per vendre places, per vendre nits en els seus hotels. Va per aquí, no?
Sí, puc comentar.
També que, a veure, l'experiència mos demostra que un augment de les tarifes, com s'ha vengut produint darrerament, no ha fet que tinguem menys turistes a les nostres illes. Per tant, és un argument que per si mateix se desmunta. Precisament és tot el contrari. Cada any tenim més persones que ens visiten a pesar de que estan augmentant els preus. Per tant, no entenem per què, si aquest augment vengués donat per CTS, sí que hi hauria una disminució de turistes.
Bé,
creiem que no és cert, vaja.
Sí, sí. Bé, abans em sembla que era vostè, la senyora Aguiló, que deia és que això s'ha d'abordar per diversos angles perquè si no, clar, és un problema tan gros que no hi ha manera, no? També plantejau el tema de la inspecció turística, no? Per acabar amb el lloguer turístic vacacional il·legal, que en definitiva, bueno, ja ho sabem, treu habitatge, treu sostres del mercat residencial de tot l'any. Clar, això entenc que ho hauria de fer cada Consell Insular. En què creieu que s'hauria de millorar aquesta plantilla de l'equip d'inspecció? Recordem que ara a Formentera, bé, en teoria hi ha dos inspectors turístics, però bé, un ha marxat, perquè és que clar, com que hi ha problemes d'habitatge també a Formentera, en aquest cas aquest inspector turístic era d'Eivissa i l'acaba de trobar doncs, una cosa millor a l'illa vecina on viu, doncs va preferir doncs, quedar-se treballant a la Pitiusa Gran. No? Com plantegeu aquesta millora pel que fa a la plantilla dels equips d'inspectors? Si vol començar des d'UGT, el senyor Home.
Bueno, jo no sabia que hi hagués només dos inspectors a Formentera, tampoc
sí.
Desconeixia que un se n'hagués anat.
Sí.
Per això, aquesta dada, amb aquesta dada, jo crec que ja tenim suficient de conclusió. O sigui, és el paradigma de la insuficiència de recursos públics per lluitar contra un problema de màxima magnitud. La manera que com se podria formular un cos de funcionarial o una empresa pública, la qüestió invertir la fórmula la deixem en el govern i en els tècnics administratius. El que està clar és que s'han d'invertir recursos humans en fiscalitzar, en controlar, en supervisar, en inspeccionar tots aquests lloguers vacacionals il·legals. Aquesta és una cosa que a ningú se li escapa. Si en fagons les manetes passejant pels carrers, segon se veuen entrant els trolis a dins les finques, per aquí... Bueno, jo no crec que sigui molt de fer posar un pot d'inspecció i posar un pot de criteri en aquesta qüestió.
Bé, i d'altra banda, també voleu proposar doncs, una millora pel que fa a la llei de mobilitat sostenible estatal, parlant sobretot de la mobilitat de les treballadores, dels treballadors, amb plans de mobilitat doncs, concrets pels espais de grans concentracions. Jo entenc que això ho feu pensant més en Mallorca o potser a Eivissa, que és on hi ha més aquesta casuística, o també illes com Menorca o Formentera, on hi ha una mica menys de massificació, també seria aplicable una iniciativa d'aquesta índole. Si vol començar des de Comissions Obreres, la senyora Aguiló.
Sí, bé, això és una mesura que pensant que és molt necessària doncs per totes et sent principalment els centres tant de treball com els centres d'afluència, no?, de persones que estiguin a qualsevol de les illes, no? Hem de pensar que La mobilitat és una cosa que importa molt directament, impacta molt directament sobre les persones treballadores perquè és la seva manera de desplaçar-se cap als seus llocs de feina. Quan una persona surt de casa seva i se'n va al seu lloc de feina, comença la seva jornada laboral. Els plans de mobilitat vendran, o sigui que són útils per reduir embossos, per exemple, no? Que és la problemàtica dels embossos que tenim actualment, però també estan dirigits a tenir una mobilitat més sostenible, menys contaminació i també a reduir els accidents en itinere, que se diuen, no? Els accidents durant el trajecte de casa a la feina, de la feina a casa. Això ve regulat per una normativa estatal, però que nosaltres pensem que per adaptar-la aquí a les illes i fer-la pues, doncs, més ambiciosa, no? S'hauria de reduir, diguéssim, el nombre de persones treballadores que hi ha en aquests centres de treball. Actualment, la normativa estatal obliga que hi hagi aquests plans de mobilitat a les empreses que tenen 100 treballadors o més, i nosaltres voldríem que aquesta xifra se reduís a 50 per tal de que precisament sigui més efectiva aquesta mesura.
Clar, de fet, si estem parlant de 200 treballadors o més, hi ha alguna empresa, en el cas nostre de Formentera, que potser té aquesta plantilla, però ens costa d'imaginar. En cas de 50, amb d'una cinquantena de treballadors, treballadores, ja és un altre capítol.
Bé, exactament, això faria que s'adaptés millor a la realitat de les illes.
Clar. Bé, ja per anar concloent, tenim entès que la pròxima mesa de diàleg social, diguem-ne inscrita en aquest pacte per la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears, té lloc el pròxim dilluns, ho dic malament o ho dic bé? Dilluns?
Dia 22, sí.
Això, bé. Com es plantegen? O sigui, volen portar ja, diguem-ne, tota aquesta bateria de proposicions? Entenc que bé, clar, en aquesta mesa hi ha un poc de tot. No sé si saben com volen fer anar l'estratègia o com volen confrontar els seus arguments amb el que es trobaran allà.
A veure, no, el que volem és que hi hagi un... Ah, perdó.
No, segueix.
Sí. El que volem és que hi hagi un marc de treball establert amb unes prioritats i que dintre d'aquestes prioritats i dintre d'aquests eixos estratègics de treball que s'emmarquin de forma acordada, se doni prioritat en aquestes qüestions que nosaltres concretam avui, que són l'habitatge, la mobilitat i la saturació.
Senyor...
Amb aquestes propostes que, sí. Que estàvem explorant avui, clar.
Senyor Home?
Només afegir que encara tenim temps, hi ha marge de maniobra. Me consta que la consellera està fent molta feina per apropar les postures de la patronal i els sindicats. És vera que la cosa s'ha de... Nosaltres hem fet una feina al llarg dels darrers mesos d'arribar a acords, però és vera que en les darreres reunions la cosa... Els sindicats van fer aquest cop de mà perquè veien que la prioritat, la urgència i l'emergència habitacional i el problema de mobilitat i massificació quedaven un poc diluïts amb una sèrie de mesures que estan molt bé, perquè ja s'explicarà en el seu moment, en una sèrie de mesures orientades cap a la sostenibilitat, que està molt bé, però nosaltres volíem donar més pes a l'emergència, a lo que està en el carrer, que precisament era dia 21, el diumenge, hi tornava una concentració per molt de sabidoria, i no podíem deixar passar aquesta oportunitat de llançar un missatge de descompressió a la societat i tornar i pensar que és la nostra responsabilitat. I també és veure que a continuació la patron ha reaccionat i ha dit que d'ITS cap a mobilitat i cap a habitatge ni parlar. Amb la qual ara mateix estem immersos en aquesta negociació perquè volem dia 22 llançar un missatge esperançador i sobretot aquest concepte de descompressió d'aquest personal. Ja està, la ciutadania ha dit prou i nosaltres com a sindicat no podíem estar ja mans plegades esperant que les coses caiguin del seu propi pes. Les coses no poden caure del seu propi pes, les coses s'han de forçar i és el moment crucial i històric de donar una passa endavant.
Per cert, d'aquesta mesa pel pacte per la sostenibilitat de les Illes Balears se n'han desvinculat algunes entitats bé, també molt significatives a les nostres illes. Estic pensant en el GOP, en BOCB, també partits polítics, el PSOE, aquí Formentera, GEPAREFA. Vosaltres, diguem-ne, us plantegeu aquesta possibilitat, UGT?
plantejar-se. Bueno, nosaltres ens plantegem al llarg de dia tantes coses, no està damunt la taula ni damunt la nostra agenda ni la nostra intenció. Jo crec que ha costat molt arribar fins aquí. UGT sempre estarà per la negociació, sempre estarà a les meses de diàleg, sempre, i la cosa s'ha de posar molt negre o trobar que les nostres energies no produeixen cap benefici com plantejam-ho sortir. Ara, evidentment, si tantes organitzacions s'han anat, els seus motius tindran.
Comissions?
Sí, bé, el fet de que moltes organitzacions hagin baixat del barco demostra algunes coses, però Comissions Obreres i com a sindicalista i com bé apuntava el company Pedro Mar, estan per la negociació i serem els darrers que mos aixequem de la mesa, perquè nosaltres el que volem és fer proposta per millorar la vida de les persones treballadores de les Illes Balears. I fins en el darrer minut estarem lluitant per això.
Doncs un veritable plaer avui escoltar doncs, les veus dels principals sindicats de les Illes Balears, UGT. Hem tingut en Pedro Omar i també en Comissions Obreres amb na Maria Àngels Aguiló. Bé, moltíssima sort de cara al dilluns, que vagi molt bé, una abraçada i gràcies per atendre la ràdio de Formentera, Ràdio Illa.
Gràcies a vosaltres.